Les dues en punt, bona tarda, benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Rollo.
Depèn d'ell mateix per salvar-se. Segurament sigui la millor de les notícies a hores d'ara amb l'equip a la cua dels 19 que continuen vius al grup 3 de segona B. Un dels capitans, Àngel, ha estat l'encarregat de recordar-ho ara fa uns minuts en roda de premsa a les portes de 3 partits seguits directes. 3 dels 4 que queden, el migcampista ha recordat que no cal mirar d'altres rivals ni tampoc d'altres resultats, sinó que simplement fent la feina, el Sabadell traurà el cap de la classificació. És una arma de doble fil, ja que caure implica també que el rival sí que suma i que s'escapa, i més tal com estan els averaix a la part baixa. I els més porucs també fan aquella reflexió fàcil de si el Sabadell només ha estat capaç de sumar 10 punts en tota la segona volta, perquè ara ho faran les últimes 4 jornades que queden. Però és evident que falten només 12 punts pel final de la Lliga, amb 8 equips separats per només 3 puntets. I amb 3 duels directes consecutius per l'equip d'Antonio Hidalgo, dissabte contra el Castelló s'enceta una nova competició, una lligueta de només 4 partits, a la qual el Sabadell en tindrà prou amb sortir indemne d'aquest triple compromís directe per sortir del pou de la taula. Tot passa, això sí, per la nova Creu Alta, i tot passa per guanyar dissabte a les 6 al Castelló, per deixar-lo tocat, per superar-lo a la classificació, per guanyar-li l'averaix i probablement per sortir del descens abans de visitar el Collao del Coll. Avui l'encarregat de recordar-ho també ha estat Aníbal Zurdo, que ha fet un vídeo esperonant l'afició arlequinada a tots vosaltres des de la distància. Els exjugadors segueixen amb preocupació el que fa el centre d'esports i de seguida l'escoltarem aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González des del control de so.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol avui amb les paraules d'un dels capitans arlequinats, Àngel Martínez, amb un ex del centre d'esports i el Castelló, com l'ara entrenador Xevi Molís, també Aníbal Zurdo, futbol territorial, femení, ciclisme, amb la prèvia de la Titan Desert i la gent del Cicles Berenguer, i també una mica de tennis taula i de natació.
I fora de l'hotel?
El Girona es complica la vida amb la derrota per 1-0 d'ahir a Valladolid, l'equip és fora del descens de moment, però a l'espera del que faci avui el Levante, que sí que es troba dins dels últims 3 classificats, i amb el qual estan empatats a punts. Avui el conjunt granota rep el Betis. Ahir també es va imposar el Barça per 0-2 l'Alavés, amb gols de l'Anyà i de Luis Suárez, i el Huesca per 2-0 a l'Eibar. Avui a 9:15 l'Espanyol rebrà el Celta de Vigo, i també es juguen aquesta tarda l'Atlético València i el Leganés Athletic Club, a més del Levante Betis, al qual fèiem referència ara. I al cap de sèrie número 2 del Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Comte de Godó, Alexander Zverev ha quedat eliminat en el seu primer partit del torneig. L'alemany va caure ahir en 3 sets, 3-6, 7-5 i 7-6, partit maratonià, davant el xilè Nicolás Jarry, que ja s'havia desfet de Marcel Granollers. A hores d'ara, David Ferrer s'enfronta a Lucas Puig, just després arrenca el duel entre Rafa Nadal i l'argentí Leonardo Mayer, i quan acabi aquest partit, Fernando Verdasco mesura les seves forces amb les del búlgar Grigor Dimitrov. I per últim, el Barcelona la rep a les 9 l'Anadolu Efes, el tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. Els de Pesic han guanyat un partit i n'han perdut un altre a Turquia. També està igualada un triomf la sèrie entre el Kirolbet Baskonia i el Cesca Moscou, que avui arriba al seu tercer partit a 9:15 a Vitòria. Ahir el Madrid, vigent campió europeu, ja va fer la feina, ja va guanyar 82-89 a la pista del Panathinaikos, classificant-se així per la via ràpida per la Final Four, que precisament es jugarà a Vitòria.
Han parlat en les últimes hores
Joan Francesc Ferrer Rubi, tècnic de l'Espanyol.
A mi el que més em preocupa del Celta ja no és si vénen amb més o menys confiança, sinó que és un equip que té molta qualitat i té jugadors diferencials. Els tenim que controlar bé, doncs, perquè no ens facin patir.
I és Betislav Pesic, l'entrenador del Barcelona l'Asa de bàsquet.
Primero nosotros sabemos cómo se tiene que jugar aquí. Esto es que todos sabemos. No se puede reaccionar, no se tiene que atacar, se tiene que atacar en defensa.
I a les xarxes socials.
Un tuit del company de CERC Castelló, Xavi Isidro, anunciant que el Castelló pagarà la meitat de l'import de les entrades dels seus aficionats al partit de dissabte a les 6 aquí a la nova Creu Alta. S'espera, per tant, un desplaçament orellut massiu en aquest duel transcendental.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'excapità del centre d'esports Josep Maria, el Motoret Sala, i també l'exnadadora del club, Elisabet Homet.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I mig no arriba per poc, per sobre de les dues de la tarda. Avui ha tornat a la feina al Centre d'Esports Sabadell. Malgrat que el partit no és diumenge sinó dissabte, la rutina no ha quedat massa alterada i descansava la plantilla d'Antoni Hidalgo. Avui ha tocat tornar a la feina i també ha tocat roda de premsa. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui has saludat, has xerrat una estona amb Àngel Martínez, amb un dels capitans de la plantilla a les portes, i ens hem cansat de dir-ho una vegada i una altra, però és que realment és així, i ara ni t'explico, d'una nova final, la de dissabte, que no diumenge, contra el Castellón.
La setmana passada contra l'Hércules, jo no sé si ho veies el partit com una final. Jo crec que l'entorn no ho veia tant com una final, sinó com un partit així com de transició de
sí,
cara a les últimes
abans
finals.
Abans del que vindria, no? Sí, 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 completament d'acord.
I Àngel Martínez jo crec que també pensa el mateix, perquè al final ha dit que el camp de l'Hércules, evidentment, es va intentar guanyar, però que la derrota entrava dins dels càlculs del Sabadell a l'hora de veure els punts que podia sumar l'equip per salvar-se. Així que sí, per Àngel Martínez, de nou, és una final i aquesta és la més important de totes.
Els darrers partits han sigut, com sempre, tots molt, molt important, però bueno, aquest és crucial, no? Jo crec que és clar, el més important de la temporada, i ens juguem tot, la veritat que ens juguem tot. Vam anar a Alacant sapiguent que era un camp molt difícil, es podia perdre, i si teníem que perdre algun partit tenia que ser aquell, però els quatre partits que queden, a més els dos que tenim a casa, Castelló i Egea, tenim que sumar 3 punts. Som conscients de la importància i de que ja no hi ha més oportunitats, no?
Doncs tot i perdre el camp de l'Hércules, Àngel Martínez diu que creu que l'equip va fer una bona actuació. Tu vas ser testimoni directe, Adri. Jo crec que
ella
ha dit que fins i tot amb 10 jugadors l'equip ens va respondre bé, malgrat les circumstàncies, i que per aquesta inèrcia, juntament amb la victòria contra el Lleida, doncs creu que l'equip arriba en un bon moment. En un bon moment, però arriba Adrià.
Sí, sí, amb baixes. Sí. Això és jo crec que és la preocupació principal de tothom al Centre d'Esports aquesta setmana, perquè són baixes significatives. Óscar Rubio i Josu Ezcoidi han estat indiscutibles titulars amb els tres entrenadors que ha tingut el Sabadell aquesta temporada. La temporada passada també van jugar, i de fet fins i tot amb la preocupació de veure si arriba o no Arturo, que seria una nova baixa d'aquelles destacades.
Baixes importants, però Àngel Martínez el que ha dit és que més enllà de qui jugui, més enllà de les baixes, més enllà de quin sistema utilitzi Antoni Hidalgo, al final el que és important ara mateix és tirar del que es pugui, d'orgull o del que li pugui venir al Sabadell.
La plantilla està preparada, hi ha molts jugadors que cada setmana no poden jugar, no perquè no s'ho mereixin, sinó perquè només poden jugar 11 i el que estan asseguts a la banqueta, i tothom és conscient, no? La gent està pencant, si algun jugador té que jugar en una situació que normalment no juga, jo crec que en aquestes altures tant se val els sistemes, com juguis, i jugues d'una manera o d'una altra. És tirar d'orgull, que tot el món estigui connectat i jugui qui jugui i donarà el 100%.
D'aquest sistema, Adri, de tres centrals, Àngel diu que és un sistema amb el qual se sent còmode, que cada cop més equips l'estan utilitzant i que més enllà de si Hidalgo ha de readaptar-lo de cara a aquestes baixes, que al final l'important és que l'equip surti valent, que l'equip s'entengui, que es compenetri bé sobre la gespa i anar pels tres punts.
Doncs estarem ben atents, de si hi ha canvi de sistema o no. És una de les possibilitats davant de tanta absència, i sobretot pel fet de ser els dos carrilers que estan de baixa per sanció, si optarà per canviar el dibuix o si canviarà simplement les peces i ja està. I tot després d'una volta sencera complerta sense que el Sabadell faci dos gols en un partit, o 0 o 1, però no hi ha manera de veure el 2 a l'electrònic a la casella del Sabadell, i també amb l'equip el més golejat de tota la categoria, que això ja fa moltes setmanes que ho venim dient. Avui s'ha mullat amb aquesta qüestió, Àngel.
Sí, li hem preguntat per això, perquè jo al final jo sempre dic que tu pots guanyar tots els partits per 1-0, és a dir, no fa falta que marquis dos gols, i fins i tot si tu marques dos gols, l'altre equip també et pot empatar dos o marcar-te tres, però al final, clar, jo crec que hem trobat molt a faltar el fet que el Sabadell en algun partit marqui dos gols, algun gol de tranquil·litat. I quan li he preguntat a Àngel sobre si el Sabadell hauria d'apostar més per l'atac o per la defensa de cara a aquests últims quatre partits, doncs s'ha mullat.
És molt important tindre la porteria zero, però és més important fer la passada i pressionar i fer aquest pas de valent per anar per al partit des del primer minut, que no tinc aquesta pressió i que no tinc que nosaltres juguem molt, que estem a casa, que tenim la gent a la grada i aquí no estem per hòsties i tenim que anar pel partit.
Doncs queda claríssim, el discurs ha deixat molt, molt, molt clar el gironí.
Un últim apunt, en aquest cas potser més social, perquè el Castellón, com dèiem, pagarà la meitat de l'import de les entrades de dissabte a la nova Creu Alta, tots aquells aficionats albinegres que es desplacin aquí a Sabadell des de terres castellonenques, per tant, dels 15 euros de l'entrada visitant, no pas els 5 que hi ha per la gent d'aquí, recordem que ho explicàvem ahir amb aquesta mesura de seguretat del centre d'esports, de mostrar el DNI a les taquilles abans de comprar les entrades per tal d'ubicar la gent a un sector un altre que no estiguin barrejades les aficions. Doncs d'aquests 15 euros que val l'entrada visitant, 7 i mig el pagarà l'aficionat del Castellón, 7 i mig el propi conjunt orellut. Ja de per si és una afició que acostuma a portar molta gent a Castàlia, és un club que té una massa social molt gran i que l'ha tinguda fins i tot a tercera divisió. Sobre això també ha parlat Àngel.
I ha elogiat l'afició del Castellón dient precisament això, no? Que és una afició fidel, de les que més omple el camp del seu equip, però Àngel espera que l'afició del Sabadell respongui com en els últims compromisos a la nova Creu Alta, o fins i tot més que mai.
Ha sigut una temporada molt difícil, però com més difícil es posa, la gent més respon. Sabem que s'està mobilitzant i que dissabte hi haurà una entrada amb gent que vindrà amb ganes d'apretar i de capgirar això. Castelló és, bueno, de les millors aficions de la nostra lliga. Sabem que també mobilitza tot i intentaran lluitar i agafar-se la categoria de totes. Nosaltres aquí a casa crec que estem fent molt bé les coses i tenim que aprofitar això.
Doncs partit no apte per cardíacs, podríem dir, dissabte des de 6:15 de la tarda al Sabadell en joc, a les 6 de la tarda en punt el xiulet inicial d'aquest Sabadell Castellón, dramàtic perquè tots dos es juguen al descens i que, com comentava el Sergi Parc i l'Àngel Martínez, s'espera que sigui amb molt de caliu a les graderies. No ens deixem res, oi, Sergi?
Ha estat tot dit, ha recordat els horaris a més ja, o sigui que...
Doncs anem a saludar a un ex del Sabadell i del Castellón. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Portes giratòries. El Sabadell i el Castellón, que són dos dels històrics del futbol espanyol, malgrat passar per un mal moment, i un bon grapat d'entrenadors i de jugadors han passat per les dues places: Ramon Moya, José Luis Oltra, Jordi Vinyals, Kiko Ramírez, aquesta mateixa temporada entrenador del centre d'esports, Diego Carrillo, Héctor Simón, Pepe Castello, Oscar Ullés, l'ara segon entrenador arlequinat Juvenal Itjogo, Joaquín Villa, Tarik Spezzi, Gais Casaizar, Feito Miranda també va jugar a les dues cases, Miki Martínez, Miguel Ángel Lozano, Raúl Rodríguez, Olara, jugador arlequinat i de Castelló de la Plana del Grau, Néstor Querol. Avui, però, recordem a Xavi Molist.
Fer gairebé 200 gols com a futbolista sènior és a l'abast de molt poca gent. Els registres golejadors de Xavi Molist l'avalen com el que va ser un jugador de referència a la dècada dels 90 i els 2000. Tot va començar a Manlleu la temporada 94-95, quan, encara sent juvenil, va debutar amb l'equip de la seva localitat a segona B, anotant 4 dianes en 9 partits. Va aixecar l'interès d'equips com el València o el Madrid, però va signar pel Barça, passant primer pel C i després pel B. De fet, va arribar a debutar amb el primer equip en un amistós contra l'Slovan Bratislava amb Bobby Robson a la banqueta, i també va jugar la final de la Copa Catalunya del 97 contra l'Europa, fent el gol blaugrana, tot i la derrota davant dels escapulats. Des d'allà va marxar al Neuchâtel suís la temporada 98-99, en la seva única experiència a l'estranger, classificant l'equip per l'Intertoto. La 99-2000 la va passar a l'històric Logroñés, des d'on va arribar al centre d'esports. El pas de Molist pel Sabadell va ser curt però intens. Tan sols una temporada, la 2000-2001, però històrica, fent 9 gols i formant un duple infal·lible a l'atac arlequinat amb Diego Torres. L'equip de Pere Valentí Mora va classificar-se pel play-off a Novelda, tot i no poder ascendir més tard en una lligueta amb el Burgos, l'Orense i el Ceuta. El Badajoz, el Nàstic i el Terrassa són els clubs pels quals l'usonenc va passar abans de signar pel Castellón. Com a orellut, Molist va disputar 20 partits l'any 2005, anotant 7 gols. Aquell any l'equip albinegre va assolir l'ascens a segona. Per tant, a Castàlia, com a la Creu Alta, pas curt, però dels que deixen empremta. Després de 3 temporades al Cartagena, el davanter centre es va acomiadar de la segona B al Badalona, on va patir una lesió de gravetat al taló d'Aquiles, que el va tenir 9 mesos fora dels camps de futbol. Però Molist encara tindria temps per jugar 4 temporades voltes més entre el Terrassa i l'Horta, on es va retirar els 37 anys després de 671 partits jugats i 186 gols. A l'Horta, precisament, va arrencar la seva carrera com a tècnic, el de Manlleu, i ho va fer amb èxit. Després d'assolir una salvació agafant l'equip les últimes jornades, Molís va acabar pujant l'equip barceloní a tercera divisió, el que li va obrir les portes de l'Hospitalet. Amb l'equip riberenc ha jugat una promoció d'ascens i acaba de ser cessat fa poques setmanes, tot i estar també a la part alta de la classificació.
Ex-Orellut, ex-Arlequinat, Xavi Molís, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sabadell i Castelló, en dues places, on és curiós perquè no has estat molt de temps com a jugador, com a, per exemple, a Terrassa o a Badajoz o a Cartagena també, però sí que et van marcar molt els dos equips.
Sí, perquè les dues temporades són molt bones, que tenim aquí per assolir el playoff. Amb el Castelló vaig tenir una mica més de sort amb aconseguir pujar la segona, però bueno, em quedo també amb tota la temporada del Sabadell, que va fer una temporada històrica, i que després de molt de temps de que no es feia playoff es va tornar a aconseguir, i bueno, la llàstima que no es va pujar, però content de sobretot de l'ambient que es va tenir al camp i dels companys que vaig tenir.
De seguida et pregunto per les dues etapes, a Sabadell i a Castelló de la Plana, però abans, si mirem el 2019, m'imagino que fa mal, no?, veure els dos tan avall.
Molt mal, fa molt mal, perquè a més són dos clubs històrics, dues places increïbles per qualsevol jugador anar a jugar com a local o com a rival, i que estiguin en aquesta situació, pues és fotut. Esperem que tant un com l'altre se salvin i que sigui tot un malson d'aquesta temporada que s'acabi bé.
Et pots mullar per això de cara a dissabte o difícil a l'hora de tenir una preferència?
No, és molt complicat. Al final tens estima pels dos clubs perquè has estat molt molt bé a tots dos, i al final l'únic que vull és que al final que els dos se salvin, que siguin altres els que baixin, però que aquests dos clubs se salvin i que ho facin abans de l'última jornada, que no pateixi l'afició, sobretot ni una ni altra, i que aconsegueixin a l'objectiu.
T'ho signo fins i tot si és en l'última jornada, imagina't, encara que siguin en Olot i que allà es certifica aquesta permanència. Es fa difícil d'entendre, no?, per això, perquè clubs amb la dimensió social, d'estructura, etc., com el Castelló o el Sabadell, arriben a aquestes situacions esportives, no?
Sí, al final el futbol són dinàmiques, i el Castelló va començar la temporada dient que intentaria pujar a segona A, que al final és molt complicat, va començar molt malament, i li ha costat arrencar. Al final ha tingut ara últimament la sort que ha aconseguit millors resultats, que aquests empats que tenia ja eren victòries, perquè crec, si no recordo malament, és un dels equips que més ha empatat, no sé si 19 o 20 vegades ha empatat aquesta temporada, i no sumar de 3 en 3 et penalitza molt, tot i que ha perdut molt poc, igual que alguns dels equips de dalt, però et penalitza molt el no sumar de 3. I el Sabadell al final no va començar el malament i ha tingut una dinàmica molt molt dolenta, i ara costa revertir-la. Esperem que hagis estat a temps de revertir-la, de que, a més, tu jugues tot amb rivals directes, que el sumar de 3 en 3 fa que valguin fins a 4 punts. O sigui, que esperem que aquests partits, sobretot amb rivals directes, els aconsegueixi treure per salvar-se.
Abans parlaves ja una miqueta del que havia estat el teu pas per aquí pel Sabadell. Tu com el recordes? Perquè aquella parella amb Diego Torres va ser realment històrica, i més en un club on de normal els davanters centres no acostumen a fer massa gols.
Bueno, pues el que dius, al final va ser històric. Vam fer un equip d'una pinya, de que érem 13 o 14 jugadors que quasi sempre jugàvem els mateixos, que després el grup de jugadors que jugava menys també estava implicat igual, i quan li tocava sortia en amor. Al final ens vam trobar, quan jo vaig arribar l'equip estava allà dalt, que vaig arribar a la jornada 7 o 8, i després va ser anar mantenint. Vam passar algun moment de dubte, de que potser per cansament, per mil coses, pues no acabàvem d'estar del tot bé, però vam aconseguir arribar al playoff. Crec que ens mereixíem fer el playoff, i a lo millor sí que al final crec que si haguéssim tingut una mica més d'aspecte físic millor, pues a lo millor haguéssim pogut lluitar una mica més aquest playoff amb el Burgos, però bueno, al final content, i sobretot que recordes amb els companys, amb els ex, aquella temporada, i tothom parla molt bé, inclús l'afició ens recorda, que al final és el que queda.
Clar, Castelló sí que et deuen recordar millor encara, perquè va ser peça clau en un ascens.
Bueno, peça clau, al final vaig arribar que al gener també, vaig jugar molt pocs partits, vaig jugar al playoff i em sembla que 20 partits, em sembla que ho dit, i estàvem, era un equip que estava en dinàmica també dolenta, i quan vaig arribar vam començar a guanyar partits, ens vam començar a trobar la situació de que va canviar la dinàmica, vam començar a tirar cap amunt i al cap de 4-5 jornades estàvem ja ficats a dins el playoff i ens vam trobar, que sempre ens deien que érem el pitjor Castelló dels últims 11 anys i va ser l'equip que va pujar. Al final, quan vas per allà se't recorda, la gent, tot i que vaig estar 4 mesos, et recorda i això és important, és agradable i a més... Com que vaig marcar gols, doncs encara és una mica més fàcil que recordi.
L'última preguntant-te ja sobre el present i el futur, però a nivell individual, no tant del Sabadell i del Castellón. Fa poques setmanes, com dèiem, que vas deixar de ser l'entrenador de l'OSPI. La veritat és que no ha millorat massa la cosa al conjunt riberenc des del teu comiat. Com és ara el teu dia a dia? Veient futbol, suposo que buscant nous reptes, no?
Bueno, veient sobretot maneres d'entrenar. Al final, fa un parell de setmanes vaig estar veient com entrenava el Cornellà durant la setmana. Ara mateix m'estàs a... M'estàs entrevistant que estic a Almeria, veient com està treballant l'Almeria. D'aquí una setmana també aniré a veure altres entrenadors, aprofitant el temps, més que res. És aprofitar el temps de veure altres maneres d'entrenar, de veure com ho fan i sobretot veure altre futbol. No desconnectes de la tercera divisió, perquè al final és la que he viscut i segueixo tenint i veient els partits de la Lliga, però al final ho vius d'una altra manera, sense el dia a dia aquest d'anar a entrenar i bueno, tranquil de que si surt alguna que sigui bo i ja està.
Doncs Xavi Molís, ex del Sabadell, ex del Castellón i, com dèiem ara, de passat més recent, exentrenador de l'OSPI. Tota la sort del món, que tant de bo puguis veure poc futbol, que això serà senyal que et toca un altre cop estar dirigint a tu entrenaments. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada, cuida't.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esports Sabadell i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I per cert, ara que parlem d'exjugadors, corre a través de les xarxes socials, a Twitter i també a través dels WhatsApps, per exemple, de diferents penyes, un vídeo de gairebé 3 minuts d'un dels jugadors que més empremta va deixar a l'etapa de segona A del Centre d'Esports, com és Aníbal Zurdo. L'exdavanter ha enviat un missatge als arlequinats instant a l'afició a donar suport a l'equip aquest dissabte a la nova Creu Alta contra el Castellón.
Un partido muy importante para el Sabadell. No el más importante de la historia porque es un club histórico, un club que ha tenido un partido muy importante, pero es un partido importante sobre todo en los últimos tiempos. Ganar el partido del sábado, como os digo, no significa la salvación, sino significa seguir luchando por conseguir la salvación. Pero hay que ganar el fin de semana. Entonces, quiero convocar a todos para que el sábado los alrededores, la Creu Alta, se viva el estadio este, que yo lo he vivido mucho, es magia. Cuando estás ahí notas el apoyo, se aprieta el árbitro, los jugadores nos crecemos...
El Punta també ha demanat que la crítica arribi, diu, després de la temporada, un cop finalitzada ja la Lliga i saber si l'equip se salva o acaba baixant, però ara diu Aníbal que és el moment de donar suport a l'equip en partits tan decisius com el de dissabte.
Sé que no es un año fácil para vosotros, para lo que queremos es un año fácil, pero en este momento hay que apoyar al equipo, después ya se pensará de cómo ha ido la temporada, se sacarán conclusiones de los jugadores, del entrenador, del presidente, de todo. ¿Vale? Que sepáis que yo con el club no tengo nada que ver, o sea, me refiero, todo esto lo hago porque lo siento y porque creo que estoy vinculado con el Sabadell para siempre, o sea, para toda mi vida, por lo que he vivido allí, por los momentos buenos que hemos pasado, lo que he disfrutado, sobre todo lo que he disfrutado, mi familia, todos.
Un detall, el d'Aníbal Zurdo, gravant aquest vídeo amb una dessuadora, per cert, del Centre d'Esports. En ell també ha tingut bones paraules cap a qui va ser el seu company en el seu dia al vestidor arlequinat i ara és l'entrenador Antonio Hidalgo. No deixem encara el futbol a la segona catalana, el Sabadell B i la Sabadellenca afronten les últimes 5 jornades del campionat sense cap mena de pressió a la classificació. Amb les dues últimes victòries, al final arlequinat ja està salvat matemàticament, mentre el conjunt taronja té la permanència a tocar. El Sabadell B és 9è, amb 44 punts, i diumenge rep el Roda de Ter, que arriba com a cué, amb només 9 punts, i matemàticament descendit a tercera catalana des de fa ja setmanes. El tècnic arlequinat Pablo Becerril aposta per intentar acabar el més amunt possible en aquestes últimes 5 jornades.
Com hem parlat internament, no només ara després dels dos victòries, sinó com hem parlat en el moment complicat, que l'objectiu d'aquest equip és quedar el més amunt possible, perquè creiem que el grup s'ho mereix i sí que creiem que tenim la possibilitat de bueno, assolir places de prestigi dintre de la competició, i aquest serà el nostre objectiu més enllà de competir cada setmana, que és un objectiu que el grup sempre ha tingut.
D'altra banda, la sabadellenca és dotzena amb 41 punts i en té 13 de marge respecte al camp emparellada amb només 15 en joc. Per tant, aquesta setmana també podria conquerir aquesta salvació. El repte d'aquest diumenge, però, serà complicat visitant el tercer, un Parets que es troba en plena lluita per ascendir a primera catalana, i per això ha parlat així el tècnic taronja Jesús Rueda Betis.
És un equipo, la verdad, que es para ascender y tiene un buen equipo, es un equipo correoso y va a ser difícil puntuar allí, más jugándose lo que se están jugando, que es el ascenso. Entonces allí va a ser un partido, la verdad, duro, porque es un equipo que va a todas y es parecido al nuestro y va a ser difícil. Pero bueno, ahora mismo estamos para competir con quien sea, lo que pasa sí que es verdad que fuera nos cuesta mucho más y bueno, sobre todo tratar de puntuar y dejar la permanencia matemáticamente hecha.
Els dos entrenadors també han coincidit en posar-se com a objectiu la xifra rodona dels 50 punts, superar aquesta barrera, més que no pas mirar si és el primer equip de Sabadell, el Sabadell B o la Sabadellenca, en aquest grup 4 de segona catalana. El Parets Sabadellenca arrencarà diumenge a les 12 del migdia, mentre el Sabadell B Roda de Ter ho farà a les 4 de la tarda a Olímpia. Grau per sota la tercera catalana treu fum a falta de 5 jornades pel final. Aquest cap de setmana hi haurà dos duels directes a la part alta. El Pajaril de Ripollet esgota les últimes opcions de reenganxar-se a la part alta, aprofitant que rebrà el camp industrial el Tibidabo Torre Romeu, el líder de la categoria. Entre el primer i el cinquè hi ha 9 punts, però la distància del Pajaril amb el playoff és de 5, amb la qual cosa encara hi confia. Jesús Díaz Vaquero, l'entrenador d'aquest Tibidabo, creu que és el partit més dur dels 5 que li queden per jugar al seu equip fins a finals de temporada.
Otro partido complicado es de la parte de arriba, creo que es, bueno, después también nos tocará todavía Castellbilbao, que está ahí, creo que es el sexto clasificado, pues es el teoría, el desplazamiento más complicado que tenemos. Y sí, tiene buen equipo, intenta jugar a fútbol este año el Pajaril y le ha salido bien. Lo que ha salido es verdad que ahora los dos últimos partidos pues le está costando más sacar los resultados y a ver qué nos depara allí.
L'equip blanquí i vermell té 4 punts de marge respecte al segon, el Can Rull Rómulo Tronchoni, un altre equip de la ciutat, quan queden 15 en joc. Els arlequinats rebran el Marina Can Gambús en un dels derbis locals d'aquest grup 6 de tercera. L'equip de José García Numoski s'ha situat a les places de promoció gràcies al triomf just abans de la Setmana Santa al camp del Llano. I els de Can Puiggener també poden fer un canvi de timó aquesta setmana si guanyen el Badia en l'altre duel directe de la jornada. Els verds són tercers amb 60 punts, a un del Can Rull, que en té 61, i un per sobre del seu rival aquesta setmana, del Llano, que és el quart. Per tant, tot en una jornada que arrencarà dissabte a les 5 de la tarda amb la disputa del Pajaril Tibidabo. A 6:15, mitja horeta més tard, es jugarà el municipal Sergio Busquets, el Badia Llano, tercer contra quart, i l'endemà a 1:15, el Can Rull Rómulo Tronchoni, Marina Can Gambús.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
L'últim apunt de futbol que fem avui abans de donar pas al ciclisme. Hi ha un nou repte pel Santi Ramos, la Titan Desert, la seva vuitena. També torna a la competició aquest cap de setmana la preferent femenina després de la Setmana Santa. El Sabadell rep diumenge a les 12 el tercer classificat, el Vic Riu primer, un equip que suma 46 punts, els mateixos que el segon i que el quart, mentre el Centre Esports Femení és novè amb 33. Les arlequinades sumen 3 jornades sense guanyar i el tècnic Ramon González confia en trencar la ratxa contra un equip, el Bigatà, especialment fort en defensa.
Es un equipo bastante rocosito atrás, un fútbol que pasa por su centro del campo bastante, con lo cual va a ser un partido intenso, un partido duro, pero con confianza de poder sacar el resultado a favor.
Tot i jugar contra un rival de la part alta, enguany la preferent femenina està sent una categoria molt ajustada i molt oberta a les sorpreses. González espera que el seu equip, sobretot, pugui manar amb la pilota, malgrat jugar davant del tercer. De la seva banda, la jugadora Carla Panicello creu que l'empat a zero en l'últim duel, just abans de Setmana Santa, va deixar sensacions positives i, per tant, no descarta aquesta sorpresa contra el Vic Riu primer.
Crec que va estar motivat perquè l'últim partit de Lliga contra l'escola de futbol Manuel Lanzarote crec que vam sortir bastant reforçades i tenim ganes de jugar aquest partit, tot i que sigui un equip complicat.
Panicello també ha dit que el canvi d'entrenador de fa un parell de jornades ha anat bé per canviar la dinàmica de la plantilla. El Sabadell femení té el vuitè a 4 punts, faltant 9 pel final de la Lliga. Per darrere, en canvi, el desè, la MB, és a només un punt i el Pubilla Casas l'onzè a 3. Per tant, les arlequinades tampoc poden despistar-se si no volen perdre pistonada a la classificació. Just 3:15 de la tarda, a Equador del programa, fem una pausa per la publicitat i de seguida ens pugem a la bicicleta.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors el dia de la mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Que ens porta cap al desert del Marroc aquest diumenge. Arrenca una nova edició de la Titan Desert, una de les proves més dures del ciclisme de resistència que es disputa, com és habitual, en aquest desert magrebí, de diumenge a divendres de la setmana que ve, 6 dies de competició, que seran especials per qui ens acompanya aquí al costat de l'estudi de Ràdio Sabadell, el Santi Ramos. Què tal, com estàs, Santi? Benvingut.
Bona tarda.
Ja ets Titan Legend, que això ens vas explicar el que significava en el seu dia. Ara optes al Titan Platinum, que són premis que van en funció dels quilòmetres que fas completant tota la Titan Desert. Clar, això és anar encadenant un repte rere l'altre, no? Si acabes un i ja estàs pensant en el següent, no hi ha manera de frenar o de deixar de pensar en quin serà el següent, no?
Ara ja és un... Ara arriba el moment de més o menys de fer un pensament, no? Perquè el Legend són 3.500, el Platinum són 5.000 quilòmetres, i ara el següent, que espero que no em sentin organització i que no vulguin ficar un intermig, el següent seria amb 10.000, que és el Titan Legend Platinum Diamond. Ja, o sigui, més d'això ja no hi ha res, no hi ha ningú encara. Està el Ramon Aranda, un company, i un altre Ramon, i els hi falten, em sembla que són uns 3.000 quilòmetres per aconseguir-ho.
Clar, tu portes ja 7 edicions, si no m'equivoco. La de diumenge serà la 8a que arrenques. Sempre l'has acabat, a més, i no sé què hem d'esperar d'aquesta, més enllà de tant de bo que sí aconseguir el Platinum.
És una loteria, és una cursa que és una loteria, perquè veus gent molt forta que és que va molt preparat i pot jugar una mala passada en qualsevol moment. De tema d'alimentació, tema de llagues, és una de les que causa més baixes a la cursa, no? Llavors, bueno, aviam, sabem on anem perquè correm a casa, com dic jo, però no, tampoc pots ja donar-ho per fet ni ja celebrar-ho perquè falten 640 quilòmetres i, bueno, primer s'ha d'acabar i fins que no es arribi a l'últim dia no hi ha res de tancat.
Per fer-nos una mica la idea de què suposa la Titan Desert, al marge del que dèiem ara de 6 dies de competició pel desert, que això pràcticament ja ho diu tot, quants quilòmetres, quin desnivell estem parlant aproximat?
Aquest any de desnivell no n'hi ha gaire. L'etapa més alta són dues etapes de muntanya, seria l'etapa 3 i l'etapa 5, que són uns 1.500 metres de desnivell. Tot el més són etapes bastant factibles, molt rodadores, molta sorra, molta duna. Aquest any tirem més cap a desert, més cap al sud, i bueno, aquí doncs, podríem estar parlant perfectament de 7 a 11 hores ciclant sobre la bicicleta.
És que és una animalada. O sigui, que a mi és que no et faria ni una etapa. O sigui, de 7 a 11 hores, i ho diu com si res. Clar, recordo d'altres edicions que tu deies que eres més aviat rodador, que no eres tant de muntanya. Per tant, m'imagino que quan vas veure el recorregut aquest any...
Me l'han fet a mida. Entre que arribo al Platinum, que ja és un repte molt, molt fort per mi, i a l'arribar, i a més el tipus de terreny que m'han ficat, dius, bueno, pot ser que apreti una miqueta més del compte, i més de dosificar més, que hauria de fer-ho, perquè ja dic que allà no es pot anar a apretar des del primer dia, però no és un al·licient més per almenys disfrutar, patir, però a més enxufar-li gas.
la temporada passada o l'edició de l'any passat us va donar un respir al termòmetre, perquè la veritat és que quan vas a la Titan Desert saps que vas a patir amb altes temperatures, etc. Tot i ser a l'abril, però abril-maig, però déu-n'hi-do també com apreta. Aquest any has mirat ja previsions meteorològiques, això ho tens controlat?
Sí, ho tenim bastant controlat i, bueno, foto-me la cara perquè no és el que m'agrada. Jo, malauradament, m'encanta la calor. Contra més calor, jo em trobo millor, veig la gent que es ve avall, que va morint, es van caient per les dunes, i la veritat és que a mi em puja, no? Però aquest any ens ha encantat que ens mourem sobre els 35 graus.
Clar, això 35 no és molt. No és molt, no?
No, la veritat és que no. Si fa dos anys estàvem a 49 graus, no vam arribar als 50, però jo estava, aquell any estava perfecte en tema de temperatura. L'any passat va ser més fresquet i vas veure que va acabar molta gent. Bueno, el tema de gastroenteritis no es fa tan factible, perquè amb el tema dels gels i les barretes doncs no afecta igual estar a 50 graus que estar a 25, no?
Marxes cap allà de la nit de dissabte a diumenge.
Correcte, sí, el dissabte a les 5 de la matinada agafem el vol charter, ja.
O sigui que gairebé sense descans, perquè diumenge serà arribar i moldre, més millor dit.
Arribem dissabte, em sembla que a Marsouga sobre les 8 de la matí, i bueno, ja a partir d'allà doncs a verificar, deixar la maleta a la Jaima, ubicar-te una miqueta amb els de Garmin, a preparar-ho tot, deixar-ho tot a punt per al dia següent a les 6 del matí arrencar la primera etapa el diumenge ja.
A nivell logístic, per això la bici i tot el que heu d'endur-vos, us els emporteu amb vosaltres en el viatge, o això ja està camí del Marroc, o...
Això és com el Dakar, jo ho explico que és ben bé com un Dakar. Pots anar de privat i t'espaviles tot tu baixant en ferri, baixant la bici i tot, o pots anar de pro. Després de tanxar tants anys, al final ja agafes una mica d'experiència i dius, escolta'm tu, anem a descansar, anem a arribar frescos i només faltaria arribar allà i tinguem que començar a muntar la bici. Llavors s'encarrega tot, els serveis mecànics que nosaltres contractem des d'aquí, o bé organització de baixar les bicicletes amb camió fins al Marroc.
Ahir pensava en el tema i em picava una mica la curiositat. Tu, això de la Titan ha passat de ser un hobby, de ser una afició, a ser una passió, i gairebé tot l'any vius per tenir tot a punt en quant a físic, en quant a material, etc, fins i tot amb engegar campanyes solidàries. Però això d'on sorgeix? En quin moment, m'imagino que a tu ja t'agradaria el món de la bici, que suposo que els caps de setmana sortiries amb la bici, o en quin moment tu decideixes, anem a provar-ho, anem a arrencar, faig la primera Titan Desert a veure què, d'on sorgeix aquell primer punt de partida del que al final ha acabat sent la Titan Desert per tu al final?
Tot comença en el temps del Dakar. Jo era un fanàtic del Dakar, el meu cosí, el Jordi Farell, corria i va arribar a fer 10 Dakars, i el meu somni era córrer el Dakar. Econòmicament i, bueno, ja el cos veia que pujava massa del que volia per anar amb moto, i vam decidir doncs buscar algú factible i molt semblant. I un any veient uns reportatges de televisió vaig veure la Titan i vaig dir, és que és el mateix format, és més, és la mateixa gent. Ara aquest any, des de fa dues temporades, s'ha fitxat Tasso, que són la gent que porta el Dakar, la gent que porta el Tour. O sigui, amb això t'estic dient que el que és tota la gestió, a part de RPM, que fa en aquest any serà el 14 any ja que està a la Titan, ho tenen superben controlat, i és que és arribar allà i t'oblides de tot. O sigui, només has de pensar en córrer, la veritat. I llavors, bueno, doncs sí que és veritat que has estat tot l'any pensant, buscant patrocinadors, buscant una mica de, bueno, d'al·licient per arribar el més en el punt possible per no patir tant, no?
Però s'ha de pedalar, també.
S'ha de pedalar, sí, això no t'ho treu ningú, ja dic. Mínim, el dia mínim, potser 6-7 hores, i al màxim, jo més d'11 hores no hi he estat. El temps màxim també són 12. 12 ja tallen i quedaries fora de cursa. Vull dir que és un altre hàndicap poder arribar dintre del temps que organització estic.
Però això implica també una preparació física, uns entrenaments... Clar, ara ja ho tens molt per la mà, però en el seu dia, abans de la primera edició de la Titan Desert, no sé si un arriba allà amb un mar de dubtes de dir, estaré a l'alçada, no respondrà el cos, he preparat prou la màquina per arribar a punt...
El primer any és una miqueta de conillet d'Índies, no? A més vam anar amb un company de Castellà, el Xavi Balart, i vam estar els dos que no sabíem on ens ficàvem, i els entrenaments havien sigut curtets i, bueno, no estàvem preparats realment per aquella edició. Però jo també he dit sempre que és un 70% de coco i un 30% de físic. Aquell any potser el Xavi no estava molt a punt, no va passar la primera etapa, i jo anàvem junts i vaig veure que no podia anar al ritme de ningú perquè em pots gripar igual que va gripar ell. Si m'arribo cada 10 minuts més amb ell, hagués acabat jo també fora de temps a la primera etapa. Després de gastar-te quasi 3.000 euros, la veritat és que no compensa. I vaig decidir, des d'aquell dia vaig dir, mira, tot i que porto un grup de cicles Berenguer de 15, l'any passat de 10, i anem formant un equip molt, molt maco, la veritat, la que jo dissabte arribo a l'aeroport,
no hi ha amics, la veritat és que no.
M'agrada gaudir-ho, i ja, amb ells es ve que aquí ja entreno amb ells, no? I en canvi, clar, hi ha gent de tot arreu del món que ens veiem una setmana a l'any aquí al Marroc. Jo, esclar, menjo amb ells, intento rodar amb bici amb ells, vull dir que, bueno, som una petita família.
Quants hi aneu per això del Cicles Berenguer, que és un equip d'aquí de Sabadell, també, que l'any passat crec que éreu 10 o 11, enguany, quants?
Aquest any hem 15.
Déu-n'hi-do.
Aquest any hem tallat amb 15. La veritat és que, bueno, és l'any que portem més corredors. Vull dir que no, molt, molt contents, la gent està molt contenta, va sentint que ho fem molt bé, gràcies al Carles, i, bueno, i aquí estem. Vull dir, esperant, ja tenim alguna novieta pel 2020... Ho dic,
sí,
bé.
Sí, sí.
I, o sigui, ja imagina't, ja hem obert ja quasi llista l'espera per començar. Encara no hem corregut el 2019, però hi ha gent que per lesió o perquè no li va bé aquest any ja pensa en la següent edició.
Estem a les portes de la del 2019, estàs pensant en el 2020, però avui hem volgut fer un recordatori, ni que sigui molt petitó, del 2018.
Familia y amigos, etapa 1 a la Saca, 8 horas y media, 115 kilómetros, 2.700 de desnivel, 8 horitas y media, primer día para ir calentando piernas. Bueno, ha sido muy dura, ha sido una etapa bastante dura, muchos ratos de pie, ir andando, caminando, porque ha sido bastante durilla. Pero bueno, para ser el terreno rodador el mío preferido, me he defendido bastante bien en montaña, he entrado con el compañero. O sea que nada, mañana nada más, seguiremos informando. Y gracias a todos por estar detrás. ¡Vamos!
Això és un tastet del que vam viure l'any passat aquí a Ràdio Sabadell també. Se't dibuixa un somriure ja, gairebé sí, et transporta al que va ser l'edició de l'any passat. T'animes aquest any o què, va repetir-ho?
Sí, i tant, ja podeu comptar-hi, sí, home, sí. El que passa que, bueno, ja ho veus, entre que arribes ja patat, que vas parlant amb la gent, no saps ni l'idioma que parles, bueno, sí, arribes fos, però la veritat és que no, jo és algo que, igual que la gent em cuida, m'agrada cuidar la gent i jo estic encantat de poder col·laborar.
Doncs ja sabeu, a partir de dilluns de la setmana que ve, l'endemà de la primera etapa, podrem anar seguint dia a dia el Santi Ramos, que clar, que et coneixen ja com a Santi Titan a les xarxes socials, i això ja ets el Titan directament.
Quan em porten algun sobre a nom meu o algo, o vaig a alguna empresa a buscar-lo, ja no posen Santi Ramos, directament posen Santi Titan, que també és un problema, perquè no ho vaig dient a tot arreu, que us faig Santi Titan.
Clar, la gent quan veu Ramos potser no sap qui és, no? De qui estem parlant. Aquest any, per tant, anem a pel Platinum, i quan arribis a casa, tant de bo que vagi tot molt bé, no sé si la família et dirà, Santi, prou ja, o això ja no té fre, perquè deies, uf, dels 5.000 als 10.000 ja és el doble, ja són un munt d'edicions, però...
Pensa que, bueno, que tal qual, són 8 edicions més. Si aquesta serà la 8a i faré 5.000, per poder arribar-ne a 10, a no ser que les facin més curtes o molt més llargues, que no crec que sigui el cas, estaríem parlant de 8 edicions més. La dona, l'Amanda i la Júlia, ja fa molts anys que m'ho van dient, que vagi fluixant, sí que és forma part de la meva vida i dono gràcies a Déu d'haver conegut la Titan, no? I bueno, ja et dic, ja estem pensant en la següent edició. T'ho dic ara que aniré, o sigui, la veritat és que mal tornaràs, no tornaràs. Ara ja et puc dir, si Déu vol, vale? Com diuen per allà al Marroc, Inxalà, quan ets Platinum tens unes certes avantatges, i una d'elles és, o no sé si és avantatge o desavantatge, és que la següent edició la tens pagada. O sigui, si jo aquest any acabo i em corono Platinum l'últim dia, a més és que serà molt espectacular aquest any, perquè a més els altres dies és dintre del campament, però aquest any el ser Platinum en l'última etapa és quan l'entrega de trofeixos de tots els corredors es fa dintre d'un teatre de Xaluca que acaben 600 persones. O sigui, la veritat és que no vull pensar encara en el moment, perquè em falten 636 quilòmetres per poder arribar, i bueno, pas a pas, no? Però la veritat és que, bueno, ja pensant en el 2020, per això que et dic, perquè bueno, ja sapiguen que si acabo
t'ho han regalat i no haurem de fer, no?
Però ja pensant que serà la novena, i segurament almenys afluixaré una miqueta i pararé, hauré de parar.
Doncs Santi Ramos, que tant de bo que tot vagi així com estan planificant ara, que acabis a dalt del teatre saludant a tothom amb el platinum més que merescut. Per cert, hi haurà tatuatge també o no? Perquè recordo que amb el Legend va caure, em sembla.
Sí, també, ara amb el bulli, però el mateix, no pots avançar, Yangues ha quedat portar-lo allà i tapar-lo i ensenyar-lo a l'última etapa, però imagina't que passa qualsevol cosa, no? Esperem a la tornada i sí, el següent serà el tarro.
Doncs tocarem ferro i el que calgui, que tot vagi rodat i mai millor dit, i a la tornada doncs et tornem a tenir aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Això sí, ho hem promès en antena, des de dilluns anirem escoltant totes les peripècies en aquesta nova edició de la Titan Desert. Tota la sort del món i a gaudir-la, que es pateix també molt, però a gaudir-la també.
Moltes gràcies pel seguiment.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i en les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
A la botiga Z Sabadell estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de dues peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
Saps què tenen en comú el Matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants del Col·legi Claret, estudiants
Molta gent no entén d'electrònica. Doncs a nosaltres ens fa ballar. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, notícies, agenda i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
De tornada, 11 minutets i les 3 de la tarda parlem de tenis taula perquè Club Falcons espera lluitar per dos ascensos aquest cap de setmana. Comencem per la disputa de les fases d'ascens de la divisió d'honor femenina, una lluita per ascendir a la qual ha renunciat el Natació Sabadell. Dissabte a les 10 del matí, en canvi, les de la Masia de Sant Oleguer s'enfrontaran al Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla en l'estrena d'aquestes fases que juguen a Boadilla del Monte, a Madrid. Per ascendir, això sí, han de passar 3 eliminatòries. Joan Nogueras, tècnic Falcons. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adrià.
Què sabem del conjunt sevillà en la prèvia d'aquest enfrontament?
A veure, la veritat és que el conjunt sevillà en el seu grup, que era un grup complicat en cada tercers, tenen una jugadora bastant bona, que ha aconseguit més d'un 80% de victòries durant la Lliga, i un parell de jugadores amb més d'un 50%. Per tant, sens dubte ja començarem les eliminatòries de forma complicada, un partit difícil, però a la vegada il·lusionant per nosaltres.
Veient els rivals, veient que heu de passar 3 eliminatòries, etc., quines són les opcions que teniu, la Sandy?
Home, la veritat és que opcions en tenim. No oblidem que som un equip amb dues germanes, la Sara i la Maria Ballester, creades a casa, que totes dues han sigut jugadores de Superdivisió. Per tant, sens dubte, tenim una pressió a sobre. No som primers de grup, ni molt menys. Per tant, les coses són complicades, però tenim una pressió a sobre que crec que podem aguantar i crec que podem aconseguir l'ascens, evidentment.
Com arribeu a tot això, a les fases? Perquè alguna jugadora, recordo que estava tocada, no?
A veure, la Sara està pendent d'una operació de creuats, per tant, evidentment, arribem bastant marmats. La Maria, en el seu cas, no, està bé, i tant l'Abril com la Núria, les nostres dues alevines, estan en bones condicions i acaben de venir als campionats de Catalunya i aconseguir pòdiums. Per tant, A veure, la Sara està lesionada tota la temporada, és una lesió que arrastrem, és una lesió que ens fa pitjor equip, és evident, però ella ha estat lluitant durant tota la temporada per les victòries, esforçant-se al 100%, i no dubto que també serà així durant la fase.
Clar, vagi com vagi, la plantilla té dues palistes ja contrastades, com les germanes Ballester, i dues de molt joves, l'Abril i la Núria, que ara parlaves d'elles. I entenc i m'imagino que per elles, vagi com vagi la cosa, el creixement és una brutalitat, el que han viscut aquesta temporada.
Sí, la veritat és que les dues han fet una bona temporada, una temporada al voltant del 50% en victòries, portant en molts casos un gran pes de l'equip, perquè la Maria i la Sara no han pogut jugar totes les fases, per tant, en moltes ocasions ha jugat la Maria amb les dues petites o la Sara amb les dues petites. Hem aconseguit moltes victòries així, per tant, no podem més que estar orgullosos d'elles i pensar que el creixement encara serà més gran, si ja sigui la temporada que ve a Primera Nacional o a Divisió d'Honor.
Tot això pel que fa al femení, no és l'únic equip que juga a Sandia Boadilla del Monte, el masculí també, però sou a l'espera del sorteig, que és divendres, oi?
Sí, la veritat és que amb el masculí anem una mica més a cegues. Tots els rivals tenen un nivell com el nostre o més alt. La veritat és que nosaltres hem jugat tota la temporada amb tots els jugadors. Per tant, no sigui com el cas del femení, que ens ha anat faltant la Sara o la Maria, sinó que en aquest cas sí que hem pogut jugar amb tot l'equip. Però el Miquel, l'Adrià i el Roger són jugadors amb ja certa experiència, amb unes quantes temporades a Primera Nacional fent-ho bastant, bastant bé, i crec que podem fer un bon paper i lluitar per tot, evidentment.
El tema de no saber rivals fins a última hora no fa una mica la guitza?
La veritat és que pel primer partit sí, però pel segon partit, inclús amb les noies, no sabem quin serà el rival, i pel tercer partit tampoc. Per tant, ja vas a cegues el primer, és veritat, però senzillament has de mentalitzar que has d'aconseguir tres eliminatòries perfectes. Aquesta és la dificultat d'una fase, no anant de primer.
Clar, et preguntava abans per com arriben les noies. A nivell dels nois, l'any ha estat irregular i heu estat capaços de tot pràcticament. No és això genera un punt d'incògnita, de saber com respondran en el moment decisiu?
Sí que és cert que genera un punt d'incògnita, és veritat, però jo confio i espero que responguin de la millor manera possible. Són molt bons jugadors tots tres. Han aconseguit molt bons resultats al llarg de la temporada. També és veritat que ajuntats amb resultats bastant dolents, però els veig molt motivats, molt confiats. Per tant, espero tenir una bona fase d'ascens i, si més no, lluitar per tot.
Que al final són unes quantes eliminatòries concentrades en un cap de setmana, Boadilla del Monte, a Madrid, al cap de setmana. És veritat que en el món del tenis taula és molt diferent a d'altres esports. Per exemple, tenim aquí la mostra de la Lliga del Conjunt Femení, que l'heu jugada per tongades, gairebé com si fos un zonal, i en una trobada aprofitau per jugar 3 o 4 enfrontaments seguits. Però dit això, un cap de setmana molt intens, amb la lluita per l'ascens tant de les noies com dels nois.
Molt, molt. La veritat és que estem molt il·lusionats. Esperem no patir més del compte en algun partit. Esperem intentar resoldre els partits a favor nostre abans d'arribar al dobles. Però si s'ha d'arribar al dobles, ho lluitarem. I estarem orgullosos de nosaltres, fem el que fem. Acabi això amb victòria o no.
Doncs Joan Nogueres, tècnic falconista, trasllada tota l'expedició de Club Falcons. Ànims de cara a aquestes fases d'ascens a Boadilla del Monte. I a la tornada tornem a parlar. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, a part vostra.
Encara en tenis taula, per cert, també ha jugat a ascendir el filial del Natació Sabadell masculí, el segon equip nedador format per Jordi Morales, el director tècnic de la secció, Àlex Sayago, que ja s'ha estrenat amb la primera plantilla. Dani González i Dani Carrasco viatjarà a Múrcia, en el seu cas, per intentar pujar a Primera Nacional, un grau per sota d'on és el primer equip. El conjunt es va quedar a les portes d'ascendir directament, però ara té aquesta nova oportunitat per assolir-lo a través de les fases.
Hola, bon dia, sóc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Últims minuts del programa, ara que parlàvem del Natació Sabadell, anem a parlar d'esports aquàtics. Òscar Salguero marxa avui cap a Glasgow, on demà comença la tercera cita de les sèries mundials de natació adaptada. Serà la primera en la qual hi participi, després de les dues anteriors que van tenir lloc fora d'Europa, una competició que no arriba segurament per calendari en el millor moment per Salguero, ja que ha estat uns dies aturat per les vacances de Setmana Santa, però tot i això, el nedador dels Marinals s'espera mantenir-se en les seves millors marques i perfeccionar també el canvi vida técnica de las últimas semanas.
Trabajar muy bien la técnica que llevamos practicando en los entrenos, o sea, estamos intentando cambiar el estilo para mejorar y aplicar esto en el agua. Nado en los 100 estilos el primer día, después el segundo nado 100 braza, el tercero nado 100 libres y el cuarto nado 50 libres y 100 mariposa. Y bueno, los objetivos de las otras pruebas son, bueno, como siempre, bajar marca y a ver si podemos, si puedo ganar alguna medalla.
Les sèries mundials d'Escòcia a Glasgow comencen demà, s'allarguen fins diumenge i també seran la primera competició per Salguero després de confirmar-se que el Mundial adaptat d'aquest estiu ja té nova seu. Se celebrarà finalment a Londres i serà el mes de setembre, del 9 al 15. El representant del Club Natació Sabadell s'ha mostrat satisfet amb aquesta elecció de la capital anglesa.
Estoy bastante contento porque está mucho más cerca que Malasia. También el cambio de hora de Malasia también no me hace mucha gracia. Y cambiar, hacer un viaje tan largo, tan pesado para después competir. Y bueno, la verdad que sea aquí en Londres ha sido una buena noticia, ya que estamos cerca y también la comida y todo se parece más a la nuestra. Y bueno, son todas cosas positivas para la hora de competir.
La cita a Londres serà al setembre. Abans, però, com diem, arriben aquestes sèries mundials a Glasgow. Una bona prova per posar punt al cos pensant en aquest mundial. L'estrena de Salguero serà demà, com comentava ara fa un moment. El nedador del barri dels Marinals serà amb la distància dels 200 estils. A més, cada dia té, com a mínim, una competició el nedador del Club Natació Sabadell a la ciutat escocesa.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Escòcia cap a Bèlgica. David de la Cruz disputa en aquests moments la fletxa a Valona. La clàssica belga ha arrencat a un quart de 12. Ho ha fet a la localitat d'Ansa. El recorregut és de 195 quilòmetres i finalitza a quarts de 5 aproximadament al conegut Mur de Huy, que té rampes de fins al 18%. Després de no acabar diumenge l'Amstel Gold Race, el ciclista de Campoamor confia en millorar el rendiment a Bèlgica. El sabadellenc, que llueix, per cert, el dorsal número 82 al mallot del Team Sky, comparteix aquest equip amb algun candidat a fer ombra als que són els grans guanyadors. Segurament Alejandro Valverde és qui surt el número 1 de totes les travesses, perquè l'historial, el currículum, l'avala. També Julián Alaphilippe, qui era company de De La Cruz al Quick Step. Però al marge d'aquests grans favorits un any més al triomf, el polonès Michał Kwiatkowski, company d'equip de De La Cruz, també aspira a endur-se el gat a l'aigua en aquesta prova, que acabarà sobre quarts de 5 de la tarda al Mur de Huy. Aquesta fletxa Valona amb la presència del sabadellenc David de la Cruz. I a tot això, demà a l'Hotel Suís farem la prèvia del derbi de futbol sala entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia, derbi de segona divisió B. Tindrem també a Adri Cuevas i a Felipe Sanchón analitzant la cita de dissabte contra el Castellón. Parlarem i molt de futbol femení, recordant quan el Sabadell als anys 70 va jugar a Sarrià davant 30.000 persones, i també de futur, amb la jornada de promoció de futbol femení de la Federació Alcaure. Serà el dia 1 de maig, el dia del treballador. A més, una miqueta de bàsquet amb el Bàsquet Pia i de futbol sala femení, entre d'altres arguments. Tot amb el Pau Vituri al capdavant del programa.
Hotel Suís.
De 5 segons i les 3 de la tarda, aquí posem el punt i final al programa d'avui, aquest 24 d'abril del 2019, dimecres. Una abraçada des del control de so del Toni González. Per tornar a escoltar aquest programa, @radiosabadell a través de Twitter o radiosabadell.fm, allà trobareu també tota la informació referent a la ciutat. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.